Pleiades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Pleiades.
Elena Fontana.
Débora Escrivà.
Antoni Martínez.
I Elisa Giner. Avui encetem el programa de Pleiades parlant sobre els estereotips dels valencians i les manifestacions festives. I per parlar-nos del tema, tenim avui amb nosaltres Rafa Company. Benvingut, Rafa.
Moltes gràcies.
Estem encantats de tenir-te novament en el programa.
Jo també, de repetir.
El nostre convidat naix al Cabanyal, l'Horta. És llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de València, en l'especialitat Història de l'Art. És coautor dels llibres Document 88 i La València que volem. És col·laborador en diferents publicacions com Levante, Les Províncies, Revista Valenciana d'Estudis Autonòmics, Debats, Quaderns del Museu d'Història de Catalunya, entre altres. És autor del projecte del Museu de la Il·lustració i la Modernitat, MUVIM, entitat que va dirigir fins l'any 2004. Actualment és coordinador tècnic del Gabinet Valencià de Numismàtica, del CIP, al Museu de Prehistòria de València. Bé, Rafa, ens han dit que pròximament el Museu d'Etnologia prepara el segon número de la Revista Valenciana d'Etnologia, on s'inclourà un article teu que es titula L'exotització dels valencians.
Sí, efectivament, la Revista Valenciana d'Etnologia prepara un monogràfic sobre l'exòtic quotidià. I han tingut la bondat, l'amabilitat i una miqueta, jo crec que l'actitud suïcida de convidar-me a col·laborar en un article sobre estereotips que ens exoticen com a poble. I vaja, això que queda així molt digne i molt seriós, en definitiva, quan comences a endinsar-te. Es tracta de la nova imatge que estem oferint els valencians a tot el món, clar, evidentment.
I per què quan es parla d'aquesta terra sempre s'associa amb la festa i fins i tot es parla del Levante Feliz?
El Levante Feliz està molt lligat a aquest paisatge obèrrim. Aquesta musiqueta és preciosa per passejar entre tarongers en flor.
Clar, clar.
Clar, entre naranjos forever and ever. Lo ben cert és que aquest Levante Feliz respon a aquesta imatge idíl·lica que han retratat Fuster Díaz des de moros lejanos a baedekers il·lustres. Pues és cert que això ha existit i existeix. El que passa és que ara jo crec que aquest estereotip està matisant-se. I ara ja no som només el Levante Feliz, sinó el Levante que hace feliz. És a dir, que en definitiva ens hauríem convertit en una societat que ofereix a tots els demés una gran festa constant. Això ve de lluny, però ara amb els nous mitjans de comunicació està hipertrofiant-se aquesta dimensió festiva dels valencians. A més, sabeu, internet és un mitjà magnífic per a difondre'ns arreu del món, per a difondre'ns en allò millor i en allò pitjor, clar. I els visitants, tenim molts turistes, tenim emigrants, tenim gent que se compra segones residències, tenim jubilats. Tota aquesta gent, mentre es manté la seva relació amb els països d'origen, també són narradors de què passa a València. Agafen un telèfon o agafen un correu electrònic i conten què passa. I també tenim uns perversos narradors que es diuen els Erasmus. Els Erasmus és una cosa que no estava en el guió i que en aquests moments té moltíssima importància. La ciutat de València és la tercera ciutat de tot Espanya en recepció de número d'Erasmus i segons les enquestes que hi ha a l'efecte, en la decisió d'esta gent de vindre a València no només està present la qualitat de les universitats, sinó també altres factors que la decència i la, com es diria, la meua natural timidesa m'impedeix contar-vos.
Sí.
Després et farem algunes preguntetes sobre...
Aquestes entrarem en estos detalls.
Són un punt nodal. I a més, tractant-se d'una emissora que té la seva seu en una universitat, jo crec que això... Sí. De fet, la Universitat de València Estudi General i la Universitat Politècnica de València ocupen el tercer i el quart lloc en el rànquing de prioritat dels Erasmus anglesos, francesos, britànics, alemanys i tutti quanti.
Sí,
sí. Molt per damunt de, per exemple, universitats de Recia, Raigambre, com la de Salamanca i tot això, que és, vamos, no té aquesta espècie de desig per anar a ella.
Tots sabem per què.
Bueno, de tot n'hi ha, de tot n'hi ha.
Bé, Rafa, de totes les manifestacions festives, diguem-ne, tradicionals, entre cometes,
sí,
quines destacaries tu en el nostre territori?
Jo destacaria les que realment han assolit una transcendència internacional tremenda i que estan en la ment de molta gent per tot el món. Una és eixe combinat de falles fogueres. Uh-huh. Ja sabeu que les fogueres d'Alacant són una adaptació prou tardana de l'any 28, de la festa valenciana de la ciutat per antonomàcia, que se va exportar. Les falles, de totes maneres, s'han exportat des de allà dalt, des de Benicarló a Borriana i fins a Benidorm. I, a banda de falles fogueres, moros i cristians, que des d'Alcoi han projectat també una poderosíssima imatge, i que no és una festa exclusivament valenciana, perquè fins i tot a la manera alcoiana supera de bon tros la geografia estricta de la Comunitat Valenciana, i una que tampoc estava previst que arribara a tal nivell de coneixement i de predicament, quasi diria universal, que és la tomatina de Bunyol. Sí. La tomatina de Bunyol, que és algo així com la versió un poquet contemporània de la Batalla de Flors de València. La Batalla de Flors de València és subtil, olorosa, perfumada, una miqueta kitsch. Clar, la tomatina de Bunyol és això, però en tomata.
Sí. I
sí, i a banda, jo aconsello a la gent, si entra en Google i posa tomatina, les imatges més espectaculars al respecte estan allotjades encara ara en un lloc web de la font prioritària de notícies en internet que n'hi ha en el món, que és BBC News. La tomatina 2004 jo crec que als britànics els va deixar totalment enamorats. I n'hi ha algunes fotografies que són realment impagables, no? I és això, una localitat... vaja, no és una megalòpolis, Bunyol, no, com és cert, però la seva festa sí és una megafesta. Mm. I a banda, és una festa que ens marca l'estereotip a tots els valencians. És a dir, se suposa que has d'arribar a Tòquio i algú t'ha de pegar una tomata per dir-te, oh, very well, tomatina. I tu, clar, dius, ja, però és que era Maura la que m'havies de tirar, ¿vale?
Sí, fa més efecte. A l'hora de fer-te un peeling...
Exacte, l'acidesa...
Exacte, per a la pell va molt bé la tomaca. Pot ser que...
És com una mena de botox autòcton. Clar, està molt bé.
A mi em va passar quan la primera vegada que vaig anar a Berlín, el taxista que m'ha portat de l'aeroport al centre de la ciutat, uh-huh, era palestí, estàvem parlant en alemany, i quan vaig dir que era de València, immediatament em va dir dues coses. Una, ixa ciutat que era àrab i sempre palestí, tenia molta sensibilitat, no, sobre això.
Sí, sí.
I l'altra, que tenia moltes ganes d'anar a la tomatina de Bunyol. València per ell significava aquestes dues coses.
Sí,
no?
És possible que en algunes parts del món... mireu, per exemple, Argentina té una nombrosa colònia valenciana en gent que encara viu el record de la València perduda, etc, etc. Les falles han de suposar que són molt famoses allà, però informacions molt recents, també contrastades en aquest gran gremi informatiu que és el taxi, diuen que, per exemple, en Argentina la festa valenciana i pràcticament espanyola per antonomàsia s'ha convertit en la tomatina, per exemple.
Sí.
Sí, 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 sí. I és que la tomatina és un exemple perfecte de com els mitjans de comunicació, de com les noves informacions, és a dir, un Erasmus... En l'edat mitjana n'hi havia uns senyors que es deien Ibn Battuta i Marco Polo, i aquells narraven els seus llibres de meravelles o en els reculls de viatges azarosos les coses que més els havien cridat. Mm-hmm. En aquests moments, mil i pico Erasmus si han anat a la Tomatina alguna vegada, són unes fonts constants de multiplicació del discurs. Si la BBC News te col·loca unes fotos espectaculars. Si quan un diari de la Xina ha de posar imatges colpidores del món, tria la Tomatina de Buñol, és molt probable que l'any que ve en Buñol no donen abasto, no? Efectivament.
Últimament la gent va molt preparada, es porta les ulleres de bussejar i tot
i
això.
Tant, i tant,
perquè
i tant.
Una tomaca en l'ull...
Quan és maura és...
És cultura.
Una salutació molt cordial a l'alcalde de Buñol, a qui no tinc el gust.
Però podria ser un eslògan per a la Tomatina, no?
Sí, sí. Sí, sí, molt
ai,
bé.
I tant, i tant. Ai.
A veure... Abans estaves comentant que a través d'aixòs mitjans de comunicació estem donant una nova imatge i m'ha cridat l'atenció que comentes que està hipertrofiant-se.
Sí.
Aleshores, a què et refereixes exactament?
Sí, és com... l'altre dia va haver un cas molt curiós en la inauguració del Mundial de Futbol de 2006 en l'estadi Allianz Arena de Múnich, que és un estadi mega modern, absolutament... representatiu de l'Alemanya punyent, reunificada i totalment alliberada de complexos i tal. En la cerimònia d'inauguració, la major part del temps la dedicaren a mostrar 150 tamborilers en pantalons curts i barrets en ploma i a uns altres xicons que duien uns esquellots gegants lligats a la cintura que feien sonar rítmicament en moviments de cadera avant darrere.
Sí.
És a dir,
sí, sí.
Era un estereotip de la Baviera
rural
i alpina que hipertrofia respecte a altres aspectes de Baviera. Crec que en Baviera està la seu de la BMW, però els bavaresos no són coneguts. Per exemple, als valencians tu li preguntes què és un bavarès i no te diu un fabricant de BMW. Normalment te diu pues, un tio que du un traje així en pantalons verds fosc, en una espècie de peto, en una ploma, que canta com si fos un tirolès, no? Més o menys. Nosaltres, d'alguna manera, hem acabat assumint este rol. Jo també ho faig, és a dir, jo quan me trobo en falles i veig gent de fora, acabo convertint-me en un difusor màxim de, pues es que resulta que la falla en realitat és no sé què, no sé quantos, i els turistes te pregunten i tu acabes entrant en aquest engranatge. Bueno, això ho fas a nivell individual, però ara en els nous mitjans de comunicació València és no bàsicament això, però necessàriament això. València ara és una imatge, jo crec, de la ciutat de les arts i les ciències, una miquigua del patrimoni històric valencià, una miquigua, i molt les festes que ens defineixen majorment. No totes les festes estan en condicions de ser les definidores de l'estereotip. Per exemple, la ciutat de València, la que podria ser segona festa de la ciutat de València, que és la Setmana Santa Marinera, d'on soc jo natural, té prou punts per a convertir-se en això, vull dir, perquè té uns elements particulars, n'hi ha turistes que encara fan fotos, però encara no estem penjats en la BBC News. El dia que estiguem penjats en la BBC News, la Setmana Santa Marinera també formarà part d'aquest estereotip. La hipertròfia és perquè està totalment desbordat. La gent busca en València això, i clar, realment, la vida col·lectiva dels valencians no és només la festa, se suposa que així la gent, la major part dels dies de l'any està treballant, la major part del temps de les coses que fem són el treball, l'estudi, el no sé què, però clar, l'estereotip ha de ser una cosa superficial i superficialment els valencians sempre estem de festa. N'hi ha una pàgina web d'Erasmus italians que quan descriuen la quantitat de festes que n'hi ha en València, al·lucinen en estèreo. Perquè en comparació, per exemple, en Itàlia, el nombre és molt major, no? Llavors això se multiplica, la imatge se difon i ja se queda. I ja és el San Benito que te van a penjar. Recordeu-se'n que abans l'apel·latiu d'espanyol sempre anava lligat a torero, flamenc o tot això, no? I encara ara és molt possible que te passe en moltes parts del món. És factible que, com li passa a Toni en aquest taxista palestí de Berlín, l'estereotip, el que la gent coneixerà de València, jo crec que a mig termini, evidentment, és la ciutat de les arts i les ciències, més fins i tot que l'Skyline de Benidorm i les seues seqüeles, ¿vale? I aquestes festes que acaben de ser els nostres heralds en el món, si se pot dir així.
I en tota aquesta activitat festiva, suposadament omnipresent, no? en el territori valencià, la participació de la dona, quina és? De quina manera participa la dona?
És diferent. En la Tomatina la dona és víctima i agent en peu d'igualtat, en tots els demés. En els moros i cristians la situació és complexa. Andrés Piqueras, en el seu llibre sobre la identitat valenciana, fa unes reflexions molt interessants en respecte de com la festa de Moros i Cristians li costa obrir en plena igualtat l'espai a la dona. En això recorda més determinades coses que passen en el País Basc, allí de manera més, diríem, espectacular, en el sentit de que divisió de les festes entre aquells que sí són aperturistes i volen que les dones participen d'una manera igualitària, i crec que és una qüestió d'uniformes, no? Si poden anar de soldats o només de cantineres i coses d'aquest
estil. Però això és en alguns pobles, vull dir, per exemple, al meu sempre jo hi sigui en una fila, vull dir, no en tinc un marca de problema.
Ha hagut participació igualitària i en alguns llocs no. I en alguns llocs això és una lluita que està encara pendent i de vegades la diferència de sexes ha estat molt forta. En les falles ja sabeu, en definitiva també. Vull dir que en qualsevol dels casos jo he estat en la falla de la Universitat Vella, Plaça del Patriarca, i allí, per exemple, òbviament, fins i tot arriba un any que siguem a punt de tindre un faller major, però no vam jugar tan fort.
No va quallar, no
fora el cas que acabarem expulsats.
En les falles, diguem, seria el paradigma màxim de la imatge de la dona que sorgeix en l'època medieval, no? Com a idealització de la dona i que es prolonga fins al segle XIX.
Objecte del requeriment d'un amor cortès, tota aquesta qüestió.
Hi ha una idealització, però al mateix temps hi ha un paper com decoratiu, no?
Però això pot paliar-se tranquil·lament el dia que una dona assumís la presidència, per exemple, de la falla, no? O el dia que quan a l'hora de desfilar en l'ofrena se canvia radicalment tot això i van homes i dones junts i per parelles i no sé quantos, bueno, i conformant totes les combinacions possibles, de manera que això, jo crec que això és qüestió de temps, en moltes falles, i el propi protagonisme de la dona fallera, que clar, assumís tot tipus de treballs, de responsabilitats. Sí, això són herències, són resialles patriarcalistes, però jo crec que cada volta més...
Jo crec que interiorment, dins de la falla, sí que té més paper, però exteriorment continua tenint el paper.
Una altra cosa és allò que se mostra, que està estereotipat i respon també a un tipus de fórmula, però la vida associativa interna calcula que també les filades, etc. En la Setmana Santa Marinera de València, que jo conec molt bé, evidentíssimament les dones estan assolint papers fonamentals, no només internament, sinó moltíssimes dones assumixen el rol de vestes, que antigament estava reservat per a homes, etc. No? Això ha evolucionat.
I volia apuntar, no creus que podria ser un dels factors pels quals la Tomatina ha tingut aquest èxit tan espectacular en els últims anys? No? El fet que permet la participació de la dona en una total igualtat de condicions amb
l'home? Però ahir els homes estarien contentíssims que participen, no? Vos que van en biquini i de tot, i aprofiten.
Això vull dir.
El
fet d'integrar la dona amb total naturalitat i tot això, doncs pot haver fet que siga més atractiu que no altres en el qual la dona està en un...
Però en qualsevol dels casos, fins i tot quan les festes s'han mostrat menys receptives, les dones també han participat massivament. Vull dir que, no sé, jo crec que ja aniria més bé que d'altres derroteros.
I, Rafa, consideres que una manera d'integrar-se en la societat valenciana és pertànyer a una filà, fer-se faller o...?
Sí, fins ara, per exemple, és obvi que les falles o les festes de Moros i Cristians han estat instruments de socialització molt importants, no? Fins i tot, és curiós, en alguns pobles i en alguns barris, les festes tradicionals se mantingueren quan l'allau poblacional del franquisme se mantingueren com a reducte de la població, que en aquests moments era l'autòctona, i les falles van ser creades per la població immigrada que tenia necessitat de jugar un rol. Una altra cosa és quin grau d'identitat s'assumia amb aquesta participació fallera. No? Aquestes coses, de tota manera, podrien canviar amb els actuals allaus. Això falta per veure què passa. Ahir vaig accedir a una informació en la que el club esportiu Levante, de futbol, obria les seues portes a la població immigrada a través d'uns mecanismes d'ajuda a la nova gent que venia del Magreb, d'Amèrica Llatina, etc. No? Això, les festes s'han de plantejar algunes qüestions al respecte. Perquè, clar, les nostres festes, per exemple, quan es tracta de gent que vinga d'Amèrica Llatina, culturalment no n'hi haurà cap salt. Les tradicions, per exemple, religioses de les nostres festes estan vinculades amb les tradicions majoritàries, bueno, no sé que vinguin gent de les confessions protestants aquestes que estan tenint tant d'èxit en l'Amèrica Central i del Sud, però vaja, en general se calcula que per a que una xiqueta equatoriana siga fallera, la situació és ben fàcil. La gran pregunta és què passa en les falles i els moros i cristians quan ara són vistes per poblacions per a les quals no és que són exòtiques, sinó que fins i tot en algun cas poden ser... N'hi ha uns estudis molt importants al respecte de tradicions un poquet impresentables en les nostres festes, textos... Sí, sí. N'hi ha de tot, és a dir, n'hi ha festes de moros i cristians que han avançat moltíssim en això i han creat textos integradors molt abans de l'allau immigratori, és a dir, reformulacions, però tenim en compte que n'hi ha textos que provenen de la segona meitat del segle XIX en una, d'una espècie de casticisme imperialista tremebundo i fins i tot, segons diuen alguns estudiosos, insultants. Insultants no només per a la gent que ve, sinó, per exemple, per a mi. Com a valencià, me pareix que se diga públicament determinades coses no té sentit. Quan la festa, les festes de moros i cristians, se poden autoctonitzar, se poden trobar episodis en la conquesta, etc., que marquen determinades fórmules de convivència que són més, jo crec que més útils. No? Es tracta de veure com, què passa en tots aquests processos. Estem començant. Jo en l'article i amb el permís de la gent de la revista el que exposa és que s'hauria d'acabar estudiant de veres com anem a integrar també a la nova gent en la festa.
Perquè ara una cosa curiosa, no? Ara que tenim tanta immigració àrab, no? Quan veig en Alcoi o altres pobles, no? Que es vesteixen de moros i cristians.
Doncs... Bueno, lo que nosaltres pensem que són moros i cristians.
Sí, sí, perquè... Sí.
Clar, però vull dir-te que a ells es sembla que els tenim un poc marginats, no? Sí. És dir, mira, estos ens marginen, però alhora només fan que vestir-se de moros.
Clar, és una cosa... Un poc... N'hi ha literatura al respecte molt interessant. N'hi ha uns investigadors sobre la festa de moros i cristians que parlen que s'ha produït, sense que els valencians hagin estat conscients d'això, al final, el valencià se vestix de moro amb independència de moltes coses que pense sobre el món musulmà, per una espècie de filia. De fet, quasi la majoria de filae són mores respecte a les cristianes.
Sí,
no?
Sí.
El gran quit és que qui participa realment de les tradicions àrabo-musulmanes, qui participa dels estereotips que més coneguem del món islàmic, és el que ara ens contempla en viu i en directe. No només ens contempla, imagineu-s'hi, Al Jazeera farà una crònica dels moros i cristians, sinó que estan ahí, estan mirant les festes a la voreta de la festa, plantejant-se si poden entrar, molts d'ells poden plantejar-se si entrar o no en una fila. En alguns llocs ho tenen molt bé, perquè el discurs que se fa és un discurs que els convidaria en definitiva a entrar, i en altres llocs ho tenen més complicat, perquè el discurs que continua fent-se... Això no és investigació meua, és investigació de gent solvent, d'etnòlegs i antropòlegs que posen de relleu que aquests discursos, en algun cas, són discursos hostils. No? Que exòtic és, perquè per a un musulmà veure una filada de negres de Villena també és exòtic.
Claro.
Perquè pareix dissenyada per el guionista d'alguna pel·lícula de Johnny Weissmuller. Perquè, a més, sí, sí, és que és de veres. Els nostres moros i cristians estan molt marcats per la cinematografia. Per la visió que el cine ha donat del món islàmic o del món africà, en general. No? I entonces, aquestes filaes mega espectaculars de villeneros... totalment de negre, endaurats. Això tampoc existeix en el món ara. Vull dir, en Fes i en Marrakech, la gent no va per el soco o vestida d'aquesta manera. Vull dir, som exòtics per a tots. Per a un anglosaxó que diu, oh my God, no? Perquè, a més, però també per a un musulmà realment existent. I tots aquests interrogants estan realment per resoldre. No? En fi, el temps ho dirà.
Rafa, i pel que fa a la llengua, té suficient o poca presència en el món de les festes?
Vaig llegir una enquesta l'altre dia que deia que, per exemple, els fallers ara dominen més el valencià que mai, perquè estan escolaritzats, perquè tal, però el gasten internament menys que mai.
Menys.
Menys que mai. N'hi ha major... fidelitat a la llengua, al nivell cult, en el que puguen ser els llibrets o en els propis monuments, però la vida associativa no discorre majoritàriament en valencià. I al respecte dels moros i cristians, el gran repte és encara... A més, se podria aprofitar. De fet, els ajuntaments que tenen festes de moros i cristians recents, per línies generals, perquè clar, la força expansiva, tant de les falles, de les fogueres no, és curiós, les fogueres se limiten a la ciutat d'Alacant com si hi haguera una voluntat clara i constant de tot el hinterland alacantí de no considerar-se hinterland alacantí i, per tant, de mostrar que són independents també festivament. És a dir, això és obvi. La ciutat d'Alacant ha propiciat una festa, a més és molt bona idea fer unes fogueres en estiu, és a dir, magnificar-les monumentalment i tal, és molt bona idea. Quan tota Europa està fent fogueretes i fogueretes i tal, els alacantins ho fan, però les ciutats del seu entorn no. Però les falles han tingut una capacitat expansiva immensa i els moros i cristians també. En els moros i cristians, ajuntaments que s'han adherit pues, després de la mort de Franco, han, a banda de fer uns discursos basats, per exemple, en tots aquests pactes de convivència de la pròpia conquesta cristiana. La conquesta cristiana n'hi ha per tot. Sí. N'hi ha des d'operacions de neteja ètnica als pactes que permeten un assentament no igualitari, però si més no la continuïtat de la població islàmica i tal. No? Però també els han fet en València. Però, clar, el problema són totes aquestes ambaixades decimonòniques i retòriques. Per 10, ¿por dónde venís, capitán? Aquest tipus de retòrica, de llenguatge, que és inintel·ligible des de la nostra perspectiva, perquè, a més, no recrea en absolut res que s'haguera produït en el segle XIII. És un discurs un poc kafkià. I la tomatina, ja sabeu que és sense paraules.
Sí. Ahí no hi ha problema.
És la festa més multilingüe del món, clar. Sí.
Jo continuo amb més mitjans de comunicació de massa i ara ens centre com tu havies dit abans en internet. En internet l'usem tots els que estem ací per trobar informació sobre turisme i festes. I l'altre dia mirant vaig entrar en el web oficial de turisme d'Espanya i hi havia un enllaç que ens recomanava esdeveniments sobre València, ja podeu imaginar més o menys quin, el de l'America's Cup. I en aquest enllaç hi havia un eslògan que em va cridar bastant l'atenció perquè València la presentava com un país de festa on sempre hi ha alguna cosa que s'ha de celebrar. Aleshores, un poc estem tornant al mateix. Amb això, què és el que quins estereotips volen donar arreu del món? Perquè està en internet, tot el món té accés. Aleshores...
És que hem de pensar d'alguna manera que en un món global com este, nosaltres estem assistint a la consolidació de la globalització capitalista, en definitiva. Ja sé que esto parece lenguaje antiguo, però no lo es. És a dir, el món per fi és un sol mercat i és un sol mercat d'informació, per més que n'hi hagin barreres lingüístiques, però les imatges no tenen barreres lingüístiques. No? El resultat és que hi ha una forta competència, n'hi ha una guerra de postals, és a dir, en la que les ciutats competeixen, en la que bueno, pues, la ciutat de València era obvi que no havia tingut mai una icona universal. Jo vaig assistir a una... En una visita turística en la ciutat de València, que pujàrem a la Torre de la Llotja, i un grup de turistes saragossans, quan va veure el cos de campanes del Micalet, varen dir, esa espècie de giralda que hi ha ahí, què és? Val? És a dir, en Saragossa el Micalet is not... existent, no? En la guerra de les postals, la ciutat de les arts i les ciències s'ocupa, encara que siga una exociutat, encara que estiga justaposada al territori urbà, realment, com que sempre va exposar a València, se converteix en la postal, per antonomàcia. Clar, la guerra no és només una guerra de postals, és una guerra per atraure turisme i per a identificar-se i singularitzar-se. Que València, el territori valencià se podria singularitzar a través de l'ecologia, és a dir, dels recursos ecològics o dels recursos patrimonials? Sí, evidentment que sí. Però també és cert que bueno, la ciutat d'Itàlia té com el 40% del patrimoni que està catalogat en la UNESCO com a patrimoni de la humanitat. Val? Per tant, és cert que des de fa moltíssims anys, recordeu que la crema de les falles s'ha transmès a tota Espanya, sempre, des que hi ha hagut televisió espanyola. Molt més que fins i tot les coses de la Setmana Santa sevillana... Bueno, Sant Fermín sempre també s'han transmès cada matí, però, clar, és que les falles i els Sant Fermín, juntament amb les coses que passen en Sevilla, són les grans festes de tot Espanya, no? Entonces, en esa guerra casi comercial, turística, global, de alguna forma, las festes acaben siendo el elemento más singularizador, porque a mí es que son unas festes muy singulares. Nosotros, cuando estábamos en la falla de la universidad, nos vingué una gente de un instituto de estudio de festes de carrer, radicat a França, i aquells al·lucinaven en estèreo, de veure una ciutat fragmentada en 350 àmbits de festa, en la immensa majoria dels carrers tancats, en milions de persones el dia de Sant Josep, en un fum de rebelles, de no sé què, és a dir, són unes festes molt singulars. Tota la moguda dels moros i cristians és pura escenografia en el carrer. Penseu que no n'hi ha tantes festes en el món superfamoses. Si ara farem una enquesta ràpida, la gent diria l'Oktoberfest, la festa de la cervesa de Múnich, el Palio de Siena, els Carnestoltes de Venècia i de Rio de Janeiro i el Mardi Gras de Nova Orleans. Què més?
Ja no.
És curiós, és curiós, perquè a ningú se li ocorre lligar una festa en París, que el 14 de juliol, però això és una festa militar. Això no...
La desfilada
no forma, tu no te pots posar enmig dels militars en un bombo.
Són més festivals desfilades de moros i cristians.
Clar, clar, clar. D'Itàlia se coneix el palio, però jo que sé, per exemple, el joc del calcio, les festes de Florència no se coneixen.
Tampoc.
I se coneix el carnaval, sí, les carnestoltes de Venècia. Sí, nosaltres tenim informació sobre les carnestoltes de Tenerife, però el carnestoltes també de Basilea, el carnestoltes de Londres, en Paddington, me pense, però, ull, ens costa moltíssim identificar... la festa de l'any nou xinès, però això ho veiem com una cosa... Mm. És a dir, el mercat de les megafestes no és un mercat tan marcat ja. De manera que jo crec que els decisors de tot això han trobat que n'hi havia una escletxa. L'escletxa de les festes més... Clar, la tomatina fa la competència tranquil·lament en el Carnestoltes de Rio. No n'hi ve encara tanta gent, però mediàticament sí, no? Entonces, clar, sobre el que me preguntaves, els estereotips, estos festius, són perfectes, perquè poden competir en igualtat de condicions i de vegades en superioritat de condicions, perquè, per exemple, n'hi ha gent a la que no... Sí, el Sant Fermín no és només que corres davant un bou, sinó que a més tens marxa garantida per Pamplona tota una setmana. Però és que això també ho tenen per València. I a banda, si guaites per internet les fotos que els propis Erasmus envien, no? Se fotografien al costat d'una falla en flames. És a dir, són coses molt originals. La pròpia percepció... Tu imagina't un senyor d'Eton, d'un col·legi de pago de l'elit anglesa, d'estos... un poquet que du l'esquena atravessa per una gran hereta, guaitant les falles i preguntant com és possible que, oh, wonderful, beautiful, això després ho cremes, a més, i va a la plaça de l'Ajuntament i es forma una foguera que desprendirà, jo no sé, els milions de quilocalories, tota la gent tirant-se cap a darrere, si va a Alacant en uns bomberos tirant-li aigua a la gent perquè no sé què, vull dir, tot això és de vegades inenarrable. A mi, com a valencià que ho ha viscut tantes vegades, fins i tot, continua tenint l'atracció de l'abisme, no? Això de dir, uau, és que realment són unes festes amb una imaginació. Estava llegint un llibre de Xavier Costa sobre la sociabilitat de les falles i la mescla de tradicions. Fins i tot sent crític amb la festa de les falles, s'ha de reconèixer que és un invent formidable. Ese és el qualificatiu. Desapareix la ciutat, és a dir, com a ciutadà. L'altre dia, en un monogràfic del País sobre les fogueres, n'hi havia gent del món de les fogueres que deia que Alacant hauria d'estar declarat en festa els dies que dura, perquè és absolutament inhumà arribar, passejar per la ciutat d'Alacant. Pues imagineu la ciutat de València. Tots els problemes de trànsit, en els museus, la gent fent acreditacions perquè algú pugui aparcar en el centre. És a dir, és tot un desgavell massiu, però clar, des de l'observador, el que ha pagat un vol barat, s'ha quedat en un hotelet de dos estrelles, s'unfla d'orxata fins a agarrar...
Com el papa.
I tant, i tant. Fins a agarrar diabetes, s'unfla de paella, mira les falles, se queda a les rebelles de la Blanqueria, la plaça del Patriarca, les que organitza la SER, la SOR, lo que siga.
I la gent al carrer, jo penso, no?
Constantment
ocupant. La quantitat de gent que hi ha al carrer.
Tot això és una imatge tan poderosa i probablement en això, vull dir, segur, el Ministeri de, no sé, l'àrea que s'encarregarà de turisme i el que ha fet la web. La web, això segur que està pactada en les comunitats autònomes, sí, seguríssim, no? Però a més, això n'hi ha consultories empresarials i en definitiva és una guerra, diríem, entre cometes, salvatge, perquè també és una guerra econòmica, perquè significa que te va a vindre el sector servicis, és un sector molt sensible a tot això, no? I estàs competint, estàs fent que determinada gent les seues vacances de primavera no les passe en, jo què sé, que els diners que volen estalviar per anar a l'Oktoberfest se'l gasten en les falles de València. També estàs pugnant per a que els diners que se vulguin gastar en un poble occità romànic se'l gasten mirant la Catedral de València i els frescos renaixentistes que acaben de veure, no? Mm-hmm. Però, clar, la força real d'aquestes megafestes que els valencians, el tòpic ho diu, però és que les dimensions econòmiques de les festes valencianes són bestials. N'hi ha sectors econòmics, no sé si el de la tomaca madura, ¿vale? Però n'hi ha molts sectors, sobretot això la gent de, que analitza el món de les festes d'Alcoi ho posa de relleu. És que n'hi ha, deuen haver multitud d'empreses que viuen de fer uns cinturons que, clar, la gent normalment per la vida no se posa un cinturó d'eixa forma tan espectacular. Tu vas als grans magatzems i veus coses més discretetes, no? Mentre que n'hi ha empreses que han de sobreviure en base a fer cinturons medievals i que no crec que la ciutat de la llum d'Alacant en la seva producció de pel·lícules doni per a que això sobrevisca, no? Per això jo crec que acaba sent... I anem a més, vull dir, perquè en definitiva... Els estudis parlen de que a internet se concentra el major volum d'informació mai disponible, òbviament, no? Els mitjans de comunicació són molt plàstics. N'hi ha, en els mitjans de comunicació n'hi ha unes persones que es diuen els gatekeepers, els que en definitiva estan seleccionant i valorant la transcendència d'una notícia. Pues bueno, cada vegada que n'hi ha una nit del foc en València o una entrada triomfal de gent en puros en la ciutat d'Alcoi, o un senyor, com n'hi ha la foto en internet, d'un senyor surant en un mar de tomaca, com si estiguera ofegant-se, un gatekeeper de BBC News, del Taipei Times, de lo que siga, decidís donar-li prioritat a aquesta foto. Clar, això implica que algú que no sap on passar les vacances acaba decidint que val la pena això. Que la ciutadania ho pateix, i tant. Jo, com a ciutadà de València, realment n'hi ha moments... que, bueno, pues que te fan prendre la decisió, que també passa, d'eixir-se'n. Però d'això també se'n beneficien sectors valencians, perquè les agències de viatge estan encantades de la vida, per exemple, de que n'hi haja eixe èxode. No? Acaba sent una alimentació entre els elements que ja conformen una festa molt espectacular, susceptible de ser projectada, i internet i els altres mitjans de comunicació actuals. Internet, no només les pàgines web, els blogs, els correus electrònics, la quantitat de fotografies digitals que circulen en els correus electrònics, que d'alguna manera t'estan convidant i te diuen, Matthew, vine a València, mira, ¿vale? Això és una força d'atracció que mai havia estat abans per telèfon, i abans tampoc sí que parlava tant per telèfon. Imagineu una turista que vinguera, jo que sé, de Gijón en les falles de 1972. Se pensaria molt i molt cridar a Gijón. Después, quan tornara, diria, me lo he pasado muy bien en València, mira que la paella está buena, y no sé cuántos. Però, clar, ese tipo de creació de missatge no tenia la força plàstica de l'actual i la immediatesa de l'actual.
És que tu obris la pàgina i al costat van unes imatges simultànies d'una fila, crec, després hi ha una falla cremant-se, o sigui, i ho veus i et crida l'atenció poderosament.
I el fet, per exemple, jo entri el dia 6 del 2006, ja que estaven tots ahí dient que era un dia malèfic, i bueno, pues vaig a fer jo una búsqueda en internet a veure què passa. Vaig buscar en Google Images, buscant fins i tot els resultats estos que no apareixen a priori, els no inclosos a priori, i clar, per exemple, les falles o els monos i cristians col·lisionen el buscador. Col·lapsen el buscador, n'hi ha 50 per 20, n'hi ha 1.000 imatges, però perquè el buscador només, i si després vas matisant la búsqueda, és que la quantitat d'imatge que n'hi ha. N'hi ha imatges sobre les festes, n'hi ha moltíssima imatge sobre la paella. No la paella i la taronja és curiós perquè, clar, abans varen ser valencianes per antonomàcia, però ara ja no són valencianes per antonomàcia. No? Fins i tot hem descobert una pàgina de Catània, en Sicília, que donen la recepta de la paella després de donar una recepta de fusilli linguini. Vull dir que, com si fos un plat mediterrani a l'ús. No? D'alguna manera s'ha produït una mimba de la valencianitat dels recursos gastronòmics, que abans eren molt poderosos, però com ara fa paella a tot el món, és com la pizza. La pizza és italiana, doncs depèn. Perquè la pizza també és d'Estats Units, sobretot. No? Mm. I tot això, ha hagut una dilució d'antics estereotips o d'antics tòpics valencians, i s'han projectat molt poderosament els que no poden ser imitats, perquè jo calculo que l'Ajuntament de París no se planteja, en su sano juicio, copiar les falles. Han posat una platgeta en el Sena. Bien, vale. Això és una cosa pràctica, econòmica i tira-li. Però fer unes falles i tallar a la circulació al centre de París, no me lo creo.
En ple d'agost és impossible.
No, no, això no passa, no, segur.
Estàvem parlant abans de la ciutat de les ciències, no? I jo volia fer una pregunta en relació amb això. Els estereotips que hi ha de les societats, de les ciutats, poden canviar, poden estar influïts per determinades imatges icòniques, no? Uh-huh. Com en el cas de Bilbao, el Museu Guggenheim, no? Que ha revolucionat la imatge aquesta d'aquesta ciutat. Tu creus que en el cas de València, en la ciutat de les ciències, ocorre una cosa pareguda? I concretament, recentment, en la visita al Papa, hem vist com s'ha intentat aprofitar aquest esdeveniment per a projectar aquesta imatge de la ciutat de les ciències i, a través de la ciutat de les ciències, de València. Creus que això ha funcionat? Sí. En este cas?
Bueno, primer, per exemple, en el cas de Bilbao és evident. Bilbao era una ciutat trista, grisa, bruta, o això creiem? Val? És a dir, els tòpics ens deia que era trista, grisa i bruta. L'estereotip era, uah, Bilbao. Construir en el Guggenheim, bueno, sempre ha estat latent, ahí n'hi ha una qüestió molt més delicada, que és la empenta de l'activitat violenta d'ETA sobre l'estereotip general basc i del País Basc, i això, la repercussió que hagi pogut tindre en la percepció que la gent tinguera sobre Bilbao, etc. No? Però a partir de 1997, el Guggenheim no va sol. El Guggenheim va amb un procés molt ben meditat de regeneració urbana, amb la Ria de Bilbao, amb el metro de Bilbao, amb una connexió fantàstica entre la ciutat i la seva rodalia. El Gran Bilbao actua realment com una mega ciutat, però ben comunicada. Uh-huh. Vale? L'operació de Bilbao és fantàstica, com l'operació olímpica de Barcelona. Uh-huh. Lo que diuen el Barcelona Effect, a partir de 1992, este cap de setmana és que en La Vanguardia, un suplement en el que parlava de la benidormització de Barcelona. És a dir, això és un arma de doble filo. Mm-hmm. Perquè mai havia hagut tant de turista a Barcelona i també tant de turista barato a Barcelona, que se deixa pocs diners i quasi en bruta més que se gasta, raó per la qual igual Joan Clos reconvertirà les campanyes de difusió de Barcelona per a que l'estereotip de Barcelona no sigui exactament el de turista tirat cervecero que ompli i, si és necessari, pixa en la Rambla. Mm-hmm. ¿Vale? Ojo, que tot això també és un arma de doble filo. Efectivament, la visita del Papa, hi havia un interès claríssim. En les retransmissions s'ha vist que hi havia la voluntat de mostrar, era imprescindible mostrar la València tradicional, perquè al cap i a la fi era un esdeveniment religiós i, per tant, tota la qüestió de la catedral, el tàndem catedral-basílica, era imprescindible. De fet, la imatge de la basílica és la que més està, si mires per internet, a banda de les imatges en primers plànols de Benet XVI o de l'altar com a tal, o d'ell en l'altar, etc. N'hi ha una imatge que quasi defineix el viatge per a molts mitjans, que és quan ell parla en la plaça de la Mare de Déu. Estan els toldos, que els toldos ixos deuen ser molt exòtics de cara a fora. La basílica en els toldos, el tapís, no se sap exactament si és un tapís, perquè la imatge abarca tota la plaça i, per tant, ja no queda tant d'això. Jo crec que se buscava la foto en la ciutat de les arts i les ciències. Això haurà eixit en televisió, però el ben cert és que la icona de la ciutat de les arts i les ciències, la meua intuïció és que ha eixit menys projectada de la que se pensava. Els gatekeepers han seleccionat unes altres imatges i no tant, per exemple, el Palau de les Arts i les Ciències. I la sorpresa d'això és, per exemple, BBC News no col·loca la imatge que podria haver sigut més espectacular, sinó una imatge de la València més tradicional. Mm-hmm. Això com una espècie de gran sorpresa per a mi, perquè a més jo me passi els dos dies col·leccionant imatges per a veure com anaven actualitzant-se les pàgines web d'internet. Clar, no, en televisió les coses hauran sigut molt més plurals. Vull dir, deuen haver hagut plànols molt més generals, etc, etc. Però el que és el que queda, que és internet, perquè ara internet és curiós, però és el registre de la memòria, a pesar de ser un àmbit tan efímer, però a la vegada no ho és, perquè quan les pàgines se queden fossilitzades y acabas en te registra la memoria, ¿no? Entonces, en esta visita, por ejemplo, la ciutat de les arts i les ciències no ha eixit, jo crec, tan projectada, desde luego, en internet como podría ser. Una otra cosa es que los centenares de miles de peregrins que foren enviaren en fotos en el móvil, que això és una altra, ¿no? Això ho guardaren i acabaren en les fotos digitals, després això circule, és obvi que això estarà circulant worldwide, ¿no? La voluntat, en definitiva, és una... Això, jo insistisc en la qüestió, en la noció de la guerra. És una guerra comercial, és una guerra capitalista global. I la gent juga en els mecanismes que pot. De totes maneres, al respecte de la ciutat de les ciències i la seva significació, dins de poc eixirà un article d'un nord-americà que es diu David Pritrish en la Universitat de Miami, Ohio, en què analitza realment la repercussió de la ciutat de les arts i les ciències sobre la transformació del paisatge mental i territorial valencià, no? I he de recordar que en el País de fa unes setmanes un catedràtic de geografia urbana de la Universitat de Barcelona deia que el nivell de vendes de la marca de xampany francès Dom Perignon s'havia multiplicat en els últims anys en València per 5 com a conseqüència de la nova elite traslladada en, la ciutat, en tota la qüestió de l'America's Cup. I este, que era un conseller sobre imatge de ciutats, parlava de que el model triat per València és Miami.
Miami.
És a dir, que els decisors, en aquest cas, han decidit aquesta imatge. Una imatge de Bel Air, de platja, el que dure. Després probablement s'haurà de reinventar. No pensem que això se cosifica. Dir que la ciutat de les arts i les ciències i l'Amèrica escapa ara i després segur que n'hi haurà alguna reordenació d'aixòs estatuts.
La idea que deies del Levante que hace feliz al que podria remetre, si ho traslladem als Estats Units, seria més a Las Vegas, no? La ciutat que fa feliç.
De fet, n'hi ha símptomes d'això en algunes de les seqüeles de Benidorm, quan parlen d'hotels tematitzats, per exemple. Ahí sí que n'hi hauria una voluntat d'imitar Las Vegas. Però la ciutat de València, el model sembla triat, això, vaja, jo parlo de... Jo no he parlat amb cap responsable, però sí en persones que estan pròximes a això, que ho publiquen i diuen que el model és Miami. No és... És a dir, el mite de que València se convertiria en la Califòrnia del Mediterrani, no. La qüestió deriva més cap a la Florida del Mediterrani i, en alguns casos, efectivament, cap a la Nevada del Mediterrani, si, efectivament, acaben tematitzant hotels i coses d'aquest estil, no?
De moment ja tenim Terra Mítica.
Sí, però Terra Mítica és, en comparació, per exemple, probablement a lo que puga ser un complex turístic tematitzat, té un impacte, té un impacte molt menor,
sí, sí,
en comparació
sí,
amb això.
Cert.
Bé, Rafa, ja per acabar, t'agraïm que hagis tornat al programa. Ha sigut un plaer que fores el nostre primer convidat i que avui ens ajudes a tancar.
Això deu ser algun tipus de vinculació d'estes que no se poden publicar. Moltíssimes gràcies.
A tancar la temporada.
A tancar la temporada. Anava a dir jo, però no. A tancar la temporada, ja que nosaltres tornarem al setembre.
És a dir, de la mateixa manera que els Erasmus pensen que València és la ciutat que mai no dorm, Pleiades és el programa que mai no dorm.
Clar que no. Gràcies, Rafa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Moltes gràcies, Rafa.
Gràcies.
Adéu.
I com que avui el tema va dels estereotips dels valencians, qui no coneix aquesta peça senzilla, però alhora amb tanta força que fa vibrar les fibres més sensibles de tots els que l'escolten? Thank you.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Paquito el Chocolatero de Gustavo Pascual Falcó, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules vella, revella i vellar, que formen part del vocabulari del món de la festa i del període de l'estiu. Escoltem les frases següents.
En alguns llocs de la ciutat encara hi ha barris on la gent hi s'aprèn la fresca durant les velles d'estiu. Després de sopar anirem a la revella i ballarem fins a la matinada. Aquesta setmana m'ha tocat vellar, ja que havia de lliurar el projecte de final de carrera.
Pel que fa a les paraules que heu sentit en les frases, tant vella com revella deriven del verb vellar. Aquest verb ve del llatí vigilare, que significava estar despert o vigilar. Però, al mateix temps, aquest verb derivava del llatí vigere, que significava tenir vida, vigor o no tenir son. En la primera frase que hem escoltat abans, el substantiu vella significa l'espai de temps comprès entre la posta de sol i el sopar. També es pot referir al moment d'anar a dormir, que es dedica a una tasca personal o a conversar. Pel que fa a la paraula revella, es refereix a la festa popular amb balls al carrer, barraques de fira i d'altres jocs que es desenvolupa les nits que precedeixen certes festes. Finalment, el verb vellar significa passar voluntàriament tota la nit o una part de la nit sense dormir. I per acabar aquest apartat, ja que a tots ens agrada viatjar, el refrany d'avui guarda relació amb el coneixement de costums d'altres països. Escoltem-lo.
Allí donde fueres, haz lo que vieres.
I com que estem en un període molt adequat perquè l'usem, us recordem com es diu en valencià.
Allà on vas, fes com veuràs.
Aquest refrany ens aconsella que quan ens trobem en un lloc que no coneixem, hem d'actuar segons els usos i els costums que puguem observar-hi.
I perquè sempre tingueu el caliu de Plèiades ben a prop, escolteu aquesta peça musical que guarda en el seu interior la sensibilitat d'una de les nostres festes.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'haver escoltat el fallero del mestre Serrano, donem pas a l'apartat de Preguntant es va a Roma.
La pregunta d'aquesta setmana tracta dels estereotips dels valencians i les manifestacions festives. Us llegim a continuació un fragment extret del llibre Els pobles valencians parlen els uns dels altres, volum 2, de Manuel Sánchez Guarner, abans de formular-vos la pregunta d'aquesta setmana.
Com a bons meridionals, els valencians pertanyen al tipus psicològico-visual i manifesten molt d'interès per l'extrem, si bé el jutgen amb molt més subjectivisme que no pas objectivitat. Solen viure més projectats cap a fora que cap a dins, preocupant-se per la forma no menys que per la substància i per l'estil no menys que pel pensament. Contemplen el veí amb atenció intensa i gens dissimulada i expressen sorollosament les seues observacions, sovint ben agudes i sovint també ben apassionades. Comentava Gómez Ferrer Martí que els valencians són també sensitius i tenen reaccions ràpides, però poc sostingudes. I encara que naturalment són optimistes i predisposats a la simpatia, la mobilitat del seu caràcter els fa sentir, a vegades, antipaties, si bé no solen ser duradores. Tanmateix, la majoria dels elements del folklore geogràfic valencià burlesc han estat producte de la ironia. Així, Gil Albert, en comentar l'exaltada i agressiva jocunditat dels valencians, diu que «por lo festivo se llega cuando la sensualidad se relaja a la chabacanería». Y en este género, lo valenciano acusa tales proporciones categóricas que no resisto a la tentación de calificarlo de grandioso.
I la pregunta d'aquesta setmana és: com s'anomena la manifestació de pólvora i foc genuïnament valenciana i que consisteix a encendre milers de coets borratxos en un espai delimitat de la població? Repetim, com s'anomena la manifestació de pólvora i foc genuïnament valenciana i que consisteix a encendre milers de coets borratxos en un espai delimitat de la població? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoprenentatge de Valencià, cap-vera@upvnet.upv.es. Passem a resoldre la pregunta del programa anterior, en què us vam llegir un fragment extret de l'article d'opinió El valor de la lectura, de l'escriptora i directora de la Biblioteca Nacional, Rosa Regàs. I us preguntàvem, quin poeta valencià del segle XV va ser musicat pel cantant Raimon en l'any 1989? I la resposta correcta és Ausiàs March, sens dubte el més important poeta de l'època medieval. La persona guanyadora del programa de la setmana passada és Pau Rossell Starlik. Pau, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de València, situat a l'àgora del campus de Vera. Elena Fontana,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. nosaltres ens acomiadem de la nostra audiència fins setembre. Us desitgem que passeu un bon estiu i que tots els desitjos que demaneu la nit de Sant Llorenç, o també coneguda com la nit de la pluja d'estels, se us complisquen. Fins setembre!